Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ya es hora que en tu familia hables con naturalidad del testamento. ¿En tu casa sigue siendo tema tabú? Hables o no hables, tienes que abordar este tema.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96. Clínica Dental Galindo, Travesera de las Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, una hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93 252 9139. 93 252 9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora.
Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat Abat, al Bisbat de Lleida.
Benvinguts i benvingudes al programa Debat Abat al Bisbat de Lleida. Avui comptem amb l'espai de la tertúlia, on parlarem de com podem transmetre la fe en el nostre dia a dia.
Notícies del Bisbat.
Lleida prepara l'assemblea diocesana.
El pròxim 25 de maig, el Bisbat de Lleida celebrarà la seva assemblea diocesana anual a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana. Amb el títol La diòcesi mira al futur, la trobada pretén reflexionar sobre el futur de l'Església de Lleida. La ponència anirà a càrrec de Joan Torra Bitlloc, rector de Torelló i professor de la Facultat de Teologia de Catalunya. Després hi haurà treball en grups. L'assemblea començarà a les 9 del matí i té previst finalitzar a les 2 de la tarda.
Augmenta un 10% la recollida de roba usada a Lleida.
En un any, Lleida ha aconseguit augmentar un 10% la quantitat de roba usada recollida, segons va donar a conèixer la Fundació Jaume Rubió, després de signar un nou conveni amb la paeria. Aquest nou conveni permetrà la col·locació de 10 nous contenidors de recollida als carrers de Lleida. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Jaume Rubió i Rubió, a través de l'empresa d'inserció Troballes, crea llocs de treball per persones amb vulnerabilitat o en risc d'exclusió social de Lleida. Actualment són 10 les persones que treballen a la gestió de roba usada i el seu reciclatge. Aquesta roba, després, es reparteix entre les persones necessitades de la ciutat o es ven a les botigues de roba de segona mà. Unes 500 famílies se'n beneficien. Cal destacar que l'entitat social disposa d'un servei de recollida de roba usada a domicili, al telèfon 900 102 042, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.
L'Episcopal, fidel a la trobada de famílies a Butzènit.
Butzènit va acollir el passat 5 de maig la trobada de famílies del Col·legi Episcopal. Els seus alumnes, pares i professors, un any més, es van donar cita per compartir una jornada a l'aire lliure. El bisbe Salvador va presidir l'Eucaristia celebrada sota els xops al costat del riu. Els joves de la banda de l'escola van acompanyar els cants i els monitors de l'esplai EPIS van conduir els jocs i les activitats dels infants, mentre mares i pares de l'AMPA preparaven els fogons de la gran paella. Tots plegats van compartir la taula i la vida, una cita anual que recorda que junts fem realitat el regne de Déu.
Missa de festa major a l'ermita de Sant Miquel de Soses.
Fidels a la tradició, els veïns i veïnes de Soses es van donar cita el passat 8 de maig a l'ermita de Sant Miquel per celebrar la missa de festa major. El bisbe Salvador va presidir l'Eucaristia. És l'únic dia de l'any que s'obre el culte a aquesta ermita, situada dalt d'un turó al costat del poble. La trobada va cloure també la benedicció del terme municipal, una ballada de sardanes i un vermut. La Coral Clamor va amenitzar la celebració. La ermita apareix documentada l'any 1151 i ha estat restaurada en diverses ocasions, l'última l'any 1957.
tertúlia.
Benvinguts al programa Debat a Bat, al Bisbat de Lleida. Avui parlarem sobre la transmissió de la fe. Comptem amb això amb Ramon Prat, teòleg i prevere de la nostra diòcesi. Benvingut, Ramon.
Hola.
I Antonieta Madeus, pedagoga i directora del Col·legi Episcopal. Hola, Antonieta, com estàs?
Bé, gràcies.
Molt bé, doncs encetem aquest tema i comencem parlant de què vol dir transmetre la fe i per què creieu que és important.
Oh, dir que la trobada amb Jesucrist ens ha fet feliços. És això, anunciar la fe és dir la trobada personal amb un crucificat i ressuscitat que m'ha marcat a fons la vida i m'ha donat al cor la felicitat. Llavors diu, proveu-ho.
Transmetre vol dir comunicar. Clar. Jo penso que què és el que transmetem? El que vivim i el que ens fa feliços. Pensar en un pare que li agrada l'esport, no cal dir-li, no, apunta el teu nen a fer pàdel o a fer tennis. Diu, no, és com a natural, no? I llavors dius, per què transmetre la fe? És que és natural, comunica allò que per a un és motiu de joia, doncs és normal que diguem, compartim-ho. Jo entenc la transmissió com això, com una comunicació, com un proposar, no? És a dir, la persona que estima la música ja no s'ho planteja, ha de parlar de la música, te'n parli. Mm. Ha anat a veure els catarres i li surt de seguida. Penso per nosaltres, els cristians, no? De dir, he conegut algú que em doni sentit a la vida. No cal que tu facis grans plantejaments, no? Sinó que et surt, encomaneu a Déu, fes una estona de pregària, confia, no? Té sort d'una manera...
La clau és que sigui una trobada personal amb Crist. No es tracta de vendre un producte. Un moralista, de donar principis, normes, abstraccions, sinó la joia que ha produït al cor de la descoberta del Crist i seguir-lo és natural, espontani, que allò... primer amb els fets, abans que amb les paraules, en la manera de viure, d'afrontar la vida, tot el que ens va passant, i després també, quan arriba el moment, també les paraules, no? I sempre, algunes vegades ho he dit aquí, poso l'exemple de la lluna, que no té llum pròpia, però quan li toca la llum del sol, pot ser lluna creixent, menguant o lluna plena. Ara, si no li toca la llum del sol, no hi ha res. I per tant, l'evangeliació és una paraula ambigua, que pot ser utilitzada com la venda d'un producte, buscar clients, buscar gent que s'afegeixi al grup, o bé la transmissió del Crist ressuscitat. I és totalment diferent, l'evangelització de vendre un producte i tal, també tindrà diques, perquè es col·loca tot, però de poca volada. En canvi, la que arranca del seguiment de Crist i ha donat la joia que dius tu, Antonieta, doncs, al cor, és que és tan natural, com dius tu, de comunicar-ho, com la lluna reflexa la llum del sol, que no és pròpia. Ara, quan en nom de l'evangelització volem donar la nostra llum, la nostra ideologia, la tesi del nostre grup, lluites de poder... pensar que som els bons i la resta són dolents. Llavors, fa l'efecte contrari.
M'agrada molt aquesta imatge que poses de reflectir, no? Perquè, fins i tot, clar, dius, i què comunicaràs als demés si tu no et deixes il·luminar? Com que només som el reflexe, a vegades dius, te n'adones d'un mateix i dius, ai, està tot com apagat, no?
Sí,
I com si no en tinguessis ganes, i dius, clar, com transmetràs si tu no et deixes il·luminar? M'agrada molt aquesta imatge, no? Perquè dius, clar, cada un de nosaltres, si ho reps... Ho reps, ho passes d'una manera natural, sense fer proselitisme. Simplement comparteixes, comuniques allò, aquesta experiència, aquest seguiment. Però també notes que de dir, ei, que jo ho estic rebent, només puc comunicar el que rebo. Com transmetré si no ho rebo? Si perdo aquest contacte amb el sol, la lluna... El sol continua lluint, però la lluna està a la fase obscura.
No, i ho rebo i no ho suplanto. Sí. Perquè hi ha gent que una vegada ho ha rebut es converteix en protagonista i acaba predicant-se a si mateix, utilitzant el nom de Déu. I això és el que ha fet marxar molta gent, de dir, allunyar-se, perquè es capta de seguida quan un reflexa la llum de Déu, no la pròpia, que tenim la que tenim, tots tenim una mica de llum, però moltes són les fosques, no? I quan jo veig, per exemple, amb el món dels malalts, no? Que m'hi dedico molt actualment, no? Hi ha malalts que estan patint molt i, per tant, rialles poques, però transmeten això. Vaig a veure una mare i una filla que cada vegada que hi vaig, és tremendo, perquè la situació les dues amb soles, amb un programa molt difícil, amb una perspectiva tal, però surto d'allí sempre amb una sensació de dir, carai, aquí hi ha Déu. I no perquè hi hagi rialles, perquè hi ha molt dolor. S'alimenta amb una sonda nasogàstrica, pren l'aigua també desconnectant la sonda i posant-li en una xeringa, vull dir, em direu, la limitació brutal. No es pot fer gaire rialles, però hi ha alegria allí. Mm-hmm.
Tenim bastantes pors, tot i això, bastant por a transmetre i fins i tot a vegades produïm l'efecte contrari del que desitjaríem. Com ho veieu? Quines pors hi ha?
Bueno, la por que et rebutgin, diguem, perquè hi ha una imatge pública de la pederàstia que ha succeït, els autoritarismes que de vegades s'han donat, el no afrontar qüestions molt candents del món contemporani, això ha quedat una imatge superficial, però molt dura, en front de l'Església. Llavors hi ha gent que diu, bueno, perquè no em peguin bronca, doncs pues, mira, callo, hi ha aquesta por. Que després, quan un, amb naturalitat, si no es predica a si mateix en l'Evangeli, quan ho diu, les reaccions són molt positives. Fins i tot de la gent que uns minuts abans ha fet un atac frontal contra la institució, quan troba unes paraules que brollen des del fons de l'ésser, que no són la pròpia persona, sinó el Déu que està allí, això provoca una reflexió i una... es queden parats, la gent. I, per tant, és una por que es pot superar quan un s'adona de que l'ego és el que fa malbé tot, no només l'evangelització, l'amistat, el treball, l'egolatria, diguem, allí Déu no hi cap. És l'obstacle, per tant, és a fora, però sobretot per mi és a dins, quan l'ego es converteix en el gran protagonista. I això es dona molt sovint. Tots, No ens escapem ningú.
I jo penso que quan Jesús apareix als 12... comença, moltes vegades, no tingueu por.
Sempre.
És a dir, que l'experiència de la por deu ser molt humana, no? I clar, el seguiment de Jesús és un acte de confiança, un acte d'estima, però de confiança, no? És raonable, però hi ha moments que no és evident, i Jesús diu això, confia en mi. Confia, deixa't anar en mi, que jo t'estimo. I clar, fins i tot, que no hi hagués hagut escàndols, que això seria ja el cel, perquè aquí a la Terra, quan no és un escàndol, n'hi ha tres.
No es pensava.
Clar, dius, fins i tot això és... aquest confiar, aquest... sí, senyor, confio en tu, és un acte audaç, no? I penso que, per això, us va dir, rebreu l'Esperit Sant estarà amb vosaltres. Perquè, si no, quan te trobes només amb les potències teues, doncs, la veritat, fa una mica d'impressió, jo, aquesta confiança que després omple i tens la pau de l'Espírit i tens la pau del Senyor. Però és un acte d'audàcia creure. I no ho sé, hi ha moments que, conformat amb el que pensa tothom, amb el que creu tothom, pot donar l'aparença que és més fàcil creure. Però és aparença, jo crec, perquè la gent que creu de fons sempre és un acte d'amor, però d'audàcia.
Però a veure, a mi m'impressiona molt, per exemple, la figura de Pere. Pere podria representar l'home convençut que les idees cristianes són maques, i per això dona la cara i no et deixaré, i va de bravucon, i sí que ha trobat alguna cosa en Jesús, però no hi ha entrat a l'entranya de Jesús. S'ha quedat a les portes, s'ha quedat a fora. Llavors, acaba com acaba, no? Doncs negant-lo amb tota aquella cita. En canvi, hi ha l'escena última del capítol 21 de Sant Joan, que és un afegit al text del quart evangeli, que és aquella escena de la segona pesca miraculosa, és a dir, allò és una construcció en què la primera pesca, Pere va seguir Jesús, però bravucon, i perdona vides, i pensant que ell ho fa bé, i un protagonisme exagerat, hi ha una audàcia, diguem, pot ser cristiana, però hi ha una audàcia de prepotent, del que diu, jo sí que en sé, no? No, i en canvi, se pega la gran castanya. Quan haurà passat per aquesta... descobrir que ell és el que és i no s'ha de predicar, aquella escena amb Jesús tres vegades quan li pregunta m'estimes, és d'una tendresa. Llavors jo crec que allí sí que apareix una manera de denunciar l'Evangeli tan fresca, tan senzilla, tan casolana, tan autèntica, que ni se n'adona un que està evangelitzant. Jo vaig evangelitzar, no. Jo penso que evangelitzem més que mai quan ni ens n'adonem, però deixem que Crist passi per la nostra vida. I Pere, en aquesta escena del final de l'Evangeli, del quart Evangeli, ha passat de ser el protagonista, i Jesús no el castiga, només la deixa que se la pegui, i llavors l'eduque, no? I llavors aquest retrobament segon per a mi és el que actualment hi ha gran i malalt i tal, és una segona primavera molt forta a la meva vida. La primera va ser la meva adolescència, quan m'enamoro del Crist. He muntat tota la vida, doncs, en el seguiment, com he pogut, i no m'he integrat a cap sistema, ni polític ni eclesiàstic, sinó a la Iglesia de Déu, en maiúscula, com un pobre, com tots els altres, cadascú amb els seus pecats, jo també els meus. Però ara vinc una etapa en què realment l'únic protagonista és ell. Perquè tu el que pots oferir per la malaltia, per l'edat i tal, és tan poc que ara ja no cal ni que t'enganyis. Ja ho saps, el que ets. Mentre encara un se pensa que és algo. Això el subconscient m'ho juga molt males passades. Hi ha un protagonisme que rebutja. Però això, quan es dona això, llavors és una cosa provocadora total i simple. Per part de l'evangelització, no és, ai, de ser valent, ai, de... No. És que és tan natural com el respirar. No sé si m'explico.
Sí, perfecte.
Però això són molts anys, m'ha costat, eh? Això no... Hi ha una pedagogia de l'Esperit Sant que es deixa pegar castanyes, perquè anem aprenent a partir dels errors com Pere, diguem, no? Però que no et deixa mai. Això també és molt sorprenent. Qui dona la fe i porta a evangelitzar és l'Esperit Sant, és l'Església de Crist, on cadascú tenim la nostra part, però ningú és el protagonista. És la comunitat.
Certament, els prejudicis, ho heu parlat també una mica envers l'Església, sobretot en segons quins ambients, poden dificultar aquesta evangelització. Però bé, què hi podem fer?
I judicis, hi ha coses que tenen raó. I si no fem cas i no canviem, no és que el Crist no evangelitzi. Posem nosaltres una barrera que és digna de ser jutjada durament. Hi ha exemples que són contundents, però tot afany de domini de les persones. Pensar que jo tinc la veritat plena i els altres són els ateus, els agnòstics d'altres religions, els que es pensen diferent dins de l'Església Catòlica. Una cosa és que un tingui permís per pensar com pensa, però... Llavors, això és el que a mi ara m'obre els ulls en una nova etapa i entenc això de Pere. I és tendre. Aquest és un moment tan bonic.
I a la vegada jo penso que també ens fa descobrir passar d'un cristianisme de vegades molt individualista, veure totes aquestes fragilitats, jo crec que és com una gran oportunitat per descobrir que necessitem l'Església i que en el nostre món vivim a Occident, vivim a Lleida, i a l'ambient que hi ha, les parròquies que hi ha. I clar, jo crec que tot això, sí, hi ha com a dificultats, però grans oportunitats. És a dir, sol aquest camí no el podem fer. Necessito ser acompanyada i necessito estar al costat dels altres. I penso també que és una oportunitat el veure les nostres enormes fragilitats de l'Església com a col·lectiu, però amb l'edat, les pròpies fragilitats personals, no? Que jo també trobo que són grans ocasions per deixar-nos evangelitzar. Sí, tenim la missió de transmetre, però de deixar-nos evangelitzar, no? Ramon deia, clar, tot això ho rebem. Deseo alguna cosa amb l'edat, i a vegades quan ara deies transmetre la fe. Com d'immediat pensaries amb els infants, no? Com transmetre les noves generacions o al nostre món. Però jo, mentre ara anàvem parlant, pensava, no, si és transmetre la fe a tothom i és tocar tota la creació d'una manera nova. I el fet de ser creient que mos faci tocar la natura d'una manera nova i allà hi hagi un cristià, clar, com transmetrem el que vivim? Clar, i penso, tot plegat és com una crida a un viatge cap a aquest Déu que ens parla en el cor, i cada vegada més un viatge a fer-lo amb els demés, no? I no sé, jo ho veig com una enorme oportunitat. A dir, sí, hi ha molta fragilitat, hi ha molt escàndol, però hi ha molta autenticitat al nostre voltant. Hi ha molta gent que no fa cap xeroll i penses, bé, a la vida. Hi ha gent que només 30 anys després de la seva mort diuen aquella persona era exemplar. I avui, dius, podríem dir, de molta gent que coneixem d'aquí Lleida, que dius, aquesta persona és exemplar.
Sí, sí.
I potser no tindrà grans pòdiums, però dius, aquesta persona és exemplar, no? Penso que és això, transmetre la fe.
Hi ha un canvi també en la concepció de l'Església. L'Església no és m'uneixo amb altres que farem feina. El cos de Crist, el temple de l'Esperit, el poble de Déu, de l'Esperit Sant, és la que em fa a mi persona. I aquest, quan, la mesura que l'evangelització es torna tendre, la vivència de l'Església també es torna tendre. Llavors pot haver grans desastres, que, com dius tu, són exagerats perquè hi ha grans meravelles. Però això és la mirada sociològica, que està molt bé. Però la mirada de fer sobre l'Església és, i el que us he dit més d'una vegada aquí, que com és que tu ets optimista? Optimista no en soc, no ho admeto. Tinc confiança, tinc esperança. I com és això que no et desfondes mai? Jo em posaré trist el dia que vagi a l'escala de l'Esperit Sant. Però no pels fallos que tinguem els homes i dones d'Església, o les savieses. Perquè quan exagerem les nostres savieses i convertim el mitjà en un fi. Llavors ja el Crist no passa tant, Ens venem a nosaltres mateixos, el nostre producte. En canvi, l'Església aquesta, doncs, que la mirada de fer de Pere, no? Cuida les ovelles, és a dir, camina amb la Iglesia que és meva, diu Crist, no teva. I tens la sort de que hi ets, tu. No la sostens, no, l'Iglesia. Te sosté a tu. I després hi caben els pecats dels errors dels altres, però també els teus, això que dius tu, Antonieta, que, per tant, una Iglesia de purs, nosaltres no hi podríem ser. Però la mirada tendra de la fe a mi m'ha canviat totalment el sentiment profund sobre l'Església. Cada dona més poca importància als errors aquests que lluitarem perquè no hi siguin. O als protagonismes, els que diuen, aquesta solució, aquest mètode... Ai, Déu meu, això és prisànime, no? Sí. No, que si et va bé endavant, a mi em cau molt bé que tu vagis on vulguis, però no m'ho venguis com la solució, això, perquè està suplantant a l'Esperit Sant. A mi això m'ha donat ara últimament un sentit d'una gran felicitat, sí.
Us demanaria, bueno, algun secret per a aquests pares i padrins que mos escolten i que mos puguen sentir, no? Però també, doncs, aquestes persones que tenen aquesta inquietud de transmetre la fe en el seu entorn. Què els hi podríem donar? Què els hi podríem dir? Quins consells? Quines pistes?
A l'escola pot ser millor tu i jo, a l'escola no.
Jo de pistes, mireu, cada un trobem models que ens són propers i que ens ajuden, no? A mi llegir vides de persones que han trobat el seu propi camí m'ajuda molt. Llegir o buscar la manera, perquè ara hi ha vídeos també molt ben fets de persones, conèixer com ha respost un Òscar Romero a la seva situació. Ara estic llegint d'un sacerdot de Madrid, el Dors, la biografia del pare de Foucault. Coneixer com aquesta persona es relacionava allà en mig del Magreb amb aquelles tribus i com els acollia. A mi m'ensenya alguna cosa del rostre de Jesús. Coneixer experiències viscudes. I, per exemple, Maria de Natzaret. Maria de Natzaret, quina és la seva experiència i com transmet la fe? De vegades no diu gran cosa. Jo penso, quantes padrines que no diuen gran cosa, però que el net la troba sempre acollidora. Quants padrins que quan arriba sempre ja tenen aquella alegria d'abraçar, ara parlava de tendresa, el Ramon. Jo penso que això és transmetre la fe, la confiança, t'estimo. Dic moltes vegades t'estimo, que surti del cor. Penso que és això, evangelitzar i buscar models.
Jo amb això del fracàs, perquè pel que es treballa, els resultats, si mirem números, més aviat les esglésies s'han anat buidant, diguem, no? I, per tant, el que ho mira quantitativament, entenc que és desànima. Jo crec que hem d'introduir també un bon humor. No, treure'ns importància, no en tenim tanta d'importància. Jo crec que ens han donat tanta importància que vas com de pavo real per la vida, no? Pensant, i no, hem de fer-ho amb allò de Sant Ignasi, com si tot depengués de nosaltres. Per tant, posar-hi tota la formació, el que puguem, però sabem que tot depèn de Déu. I llavors tu, al treure't importància, surt el bon humor. Llavors això és el que molta gent diu, bueno, pues, jo veig, hi ha gent que no hi volen entrar perquè veuen que així com hi ha un model de fer que ja el tenen liquidat, hi ha una altra cosa que la tenen gent senzilla, la tenen tal, els hi fa potre que els hi tombi la seva falsa seguretat també agnòstica o atea. I per tant aquí, bon humor, tranquil·litat, llarga marxa, anticipa el cel, jo dic.
Molt bé. Gràcies a tots dos, Antonieta, Ramon. I ara us deixem en l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Assemblea diocesana.
L'Acadèmia Mariana, Casa de l'Església, acollirà el dissabte 25 de maig l'Assemblea Diocesana, amb el títol La diòcesi mira el futur. Començarà a les 9 del matí i acabarà a les 2 de la tarda. La ponència central anirà a càrrec de Joan Torra Bitlloc, rector de la parròquia de Torelló.
Celebració comunitària de la Santa Unció.
La parròquia del Carmen i Sant Joan acolliran el dissabte 25 de maig la celebració comunitària de la Santa Unció. Serà a les 8 de la tarda. Les persones majors de 80 anys poden rebre el sagrament de la Santa Unció. Per demanar informació podeu trucar a la parròquia del Carme al telèfon 973 23 71 62.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
L'Assemblea Diocesana. Benvolguts diocesans. Dissabte que ve ens reunirem en l'Assemblea dels Cristians de la nostra diòcesi. Dedicarem tot el matí a pregar, a escoltar, a parlar, a trobar-nos amb persones d'altres parròquies i comunitats per compartir l'alegria de la fe i del testimoni. El lloc de la trobada serà l'església, la casa de l'església. Els que han preparat l'assemblea han decidit mantenir el mateix esquema de les edicions anteriors. Oració inicial, ponència d'un expert, resposta al qüestionari lliurat per vicaries i, per acabar, torna obert de preguntes al ponent amb la reflexió final del bisbe. Com que aquest esdeveniment està programat des del principi de curs i tots en teníeu notícia, no convidem a ningú personalment. És una trobada en la qual tots són protagonistes i per experiències passades tots ho sentim, ho sentiu propers i participeu de la mateixa alegria. Em consta que gaudiu en la conversa i en l'intercanvi d'opinions de les vostres tasques parroquials o diocesanes. D'altra banda, feu visible el vostre afecte per l'Església, a la qual serviu i de la qual rebeu l'impuls de les vostres responsabilitats pastorals. Parlant d'assistència, us manifesto un desig personal. Que totes les parròquies tinguin algun feligrés perquè pugui expressar les inquietuds i les preocupacions dels seus germans i pugui, al seu torn, transmetre l'experiència eclesial viscuda. Per descomptat, comptem amb tots els sacerdots i diaques, però necessitem la veu dels laics en aquesta església en permanent renovació i encaminada cap al Senyor. És una responsabilitat compartida que naix de l'escolta de la paraula i de la participació en els sagraments. Sabem que ens assisteix l'Esperit Sant per presentar el rostre de Jesucrist en aquesta societat que ens envolta i que està caminant a la coherència, a la llibertat i a la pau. El meravellós tresor de la nostra salvació està portat en gerres de terrissa perquè no se'ns oblida mai la grandesa de Déu i la humilitat del ser humà. L'Assemblea és una bona ocasió per conèixer i estimar més i millor a l'Església, col·laborant amb els altres membres perquè aparegui bonica, llisa, sense arrugues. Que qualsevol de vosaltres se senti a gust, feliç i segur en el si de l'Església. N'hi ha un altre document del Papa Francesc, Christus Vivit, sobre els joves. La comentarem més endavant, però pot ser un bon esquema per a pensar i resar en aquesta assemblea, que és una gran experiència de comunió per a tots els que assistim, també per a tots aquells que ens acompanyen en el silenci i en la pregària. Les diferents sensibilitats i els diferents serveis i funcions ens enriqueixen a tots. Amb la meva benedicció i afecte. El vostre bisbe, Salvador.
I fins aquí el nostre programa. Avui hem comptat amb els nostres contertulians i les seves opinions i reflexions sobre com transmetem la fe, amb autenticitat i mostrant a Crist.